L'experiència no té cap valor ètic. És simplement el nom que donem als nostres errors. Bon dia i benvinguts un dia més al vostre i al nostre programa Rodamón. Avui us acompanya, com ja és habitual, la Neus Ruth. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia.
I Jaume Martí. Bon dia, Jaume.
Bon dia, nois.
Com ha anat tot això?
Molt bé, molt bé.
Sí, heu passat un bon mes?
Sí, Déu-n'hi-do.
Tu sí, perquè tu ja sabem que acabes de tornar de Cuba, Neus.
Sí, sí. Vacances, xato.
Bueno, és quan toquen, no?
I tant.
I tu, Martí, què? Què ens contes?
Jo, al Priorat.
Sí, no?
No hi he anat a Cuba. Però hi tinc ganes d'anar, eh?
Jo també. I anirem tu i jo solets.
Ah, això.
Direm que anem a casar i després...
Però per quedamos-hi, potser, eh?
No,
per quedamos-hi.
No t'ho recomano. No? Quedats-hi, no.
Quedamos-hi, no. També s'han passat uns bons dies, ballant una mica de salsa. I cap a casa.
I força Cuba Libre.
Entre altres coses. Molt bé, doncs, com ja és habitual, la Neus avui ens parlarà de llibres. Quins llibres us portes avui, Neus?
Doncs sí, mira, avui porto llibres per tots els gustos. Bé, són tres i tractarem els temes d'excursionisme a casa nostra. Llavors tenim un viatge de gran recorregut i un llibre sobre gastronomia.
Doncs vinga, endavant.
Comencem per la literatura de casa nostra i més concretament amb un llibre d'excursionisme. Excursions de la Serra de l'Obac i els racons de Sant Llorenç del Munt, de la província de Barcelona. Són els excursionistes Rafael Rosaura i Ramon Gatés qui ens proposen fins a 25 recorreguts àmpliament explicats i indicats que es poden fer per aquesta zona. També hi trobareu pinzellades d'història, la descripció de la vegetació i de la fauna i també, molt útil, mapes per seguir els diferents itineraris. El llibre es titula amb el nom de la Serra i dels Racons, Sant Llorenç de Munt i Serra de l'Obac, i els autors Rafael Rosaura i Ramon Gatés. Que he seleccionat, que aquest ja tracta sobre viatges de llarg recorregut, és el que descriu el primer viatge fet pel mateix autor, un madrileny que es diu Miguel Ángel Díaz, que va deixar el seu treball de professor de matemàtiques per dedicar-se a viatjar en bicicleta. Es va trobar contagiat de l'emoció que sentien els viatgers de la Ruta de la Seda i s'atreveix a fer-la en bicicleta. El llibre es diu De l'Alcàrria a l'Himàlaia. Són 7 mesos de viatge, concentrat en 300 pàgines, 12.000 quilòmetres compreses entre Sigüenza i Katmandú. És la primera obra d'aquest ciclista viatger que narra de forma amena i amb un cert toc d'humor les trobades, els descobriments i les desventures d'aquesta ruta de 7 mesos. L'autor explica amb la mateixa simplicitat tant paisatges com monuments com escenes i diàlegs que es troben enmig del camí. Déu-n'hi-do, aquest madrileny. Sí, i per explicar alguna cosa més sobre aquest, puc dir que en una entrevista que se li va fer, se li va preguntar que què s'aprèn en un viatge damunt una bicicleta. I ell va contestar que segur que més coses que un turista convencional i que aprens a ser una mica més humil i més senzill. Diu també en aquesta entrevista que de totes les coses que portava damunt, el que segur que no hagués deixat mai és el diari. Pel damunt... Vull dir, pel munt de sensacions, moments, conversacions, etc., que per ell no es poden captar en una fotografia i que el que feia ell era anotar-ho al diari i diu, com si fossin fotos escrites. També diu que aquest madrileny ha fet una altra travessia per la costa del Pacífic des de San Francisco fins a Ushuaia i que en farà un altre llibre que s'anomenarà Caminos de América. I per si no us ha quedat gaire clar el títol del llibre i el nom d'aquest ciclista viatger, us el repeteixo. El títol és De l'Alcàrria a l'Himàlaia i l'autor Miguel Ángel Díaz. I per acabar aquest apartat de literatura ho farem amb un llibre de més fet per més d'un autor que parla sobre gastronomia i més concretament sobre les delícies culinàries magrebis. El llibre el presenta Intermón Oxfam i el que s'ha aconseguit amb aquest és una barreja de cultura gastronòmica i de viatge pel nord d'Àfrica. Per resumir-lo, dic que la majoria de les receptes són molt simples i que això invita encara més el cuiner inexpert a practicar. està il·lustrat amb unes fotografies de gran qualitat que ens parlen tant de menjar com de la vida quotidiana al Magreb. I val a dir que és un llibre amb un preu molt raonable. El títol és un viatge gastronòmic per al nord d'Àfrica i està editat per Intermón Oxfam. Fins aquí arribar. Espero que us hagi agradat. Si a algú no li ha quedat clar el nom o l'autor d'algun llibre d'aquests, es poden dirigir a la ràdio i preguntar-nos-ho a nosaltres. Ja està.
Podeu trucar al 83-00-44, perdó, o al 83-11-35, amb el 977 davant. Doncs molt bé, la pròxima setmana, o bueno, el pròxim mes, ens portaràs alguna cosa de música.
Sí, sí, sí.
Perquè havíem hagut de picar el crostó a la Neus.
No hi fet els deures.
No he fet prou bé els deures. Doncs molt bé, com tots ja sabeu, ara és l'hora d'anar amb el senyor Martí a fer una caminada. Que la caminada que avui mos explicarà ja es va fer el passat dia 7, no?, pel grup d'excursió d'Equip al 7, que va ser molta colla.
Uns 50 de passos.
Sí,
d'un nidoret.
Sí, sí. És una excursió molt maca, que arriba fins al castell d'Escornalbou, sí, a la Serra de l'Argentera, no?
Que no és la Serra de l'Argentera, és la Serra de Pradell.
Sí, però coneixem com la Serra. Veus, ho perdem tot, eh? Ah, ja. Ho perdem tot, eh?
Hasta tot ho donem. Ens perdem hasta la virtut de fer-nos val del nostre.
Mare, mare. Doncs vinga, Martí.
Pues molt bé. A veure, amb aquesta excursió que us farem, tal com ha dit el Jordi, la vam començar a fer el diumenge dia 6, dia 7, no va ser?
Dia 7.
Que vam marxar un grup d'excursionistes de Falset i vam fer aquesta llarga caminada, perquè realment és per tot un dia, no? I va començar des del Coll de la Teixeta. Us explico una mica així, a grosso modo, perquè vegueu el que el Coll de la Teixeta hi ha uns 500 i pico de metres d'altitud i baixarem a l'Argentera als 345 i pujarem fins a dalt al castell d'Escornalbou als 621 metres d'altitud, perquè vegueu només els desnivells com pugen i baixen, però de totes formes se fa molt bé, eh? Tot un dia és una caminada molt ferma. Comença el recorregut deixant els cotxes al Coll de la Teixeta. Ja trobarem allí el mateix a la vora de la rotonda, veureu com hi ha unes senyals en blanc i vermell, que és el GR7, amb direcció a Duguesaigües o l'Argentera. Al damunt de la carretera mateix ja veureu que aquestes senyals, degut al enrenou que es va muntar en aquella carretera, doncs ha quedat una mica desplaçat, el GR, però se veu perfectament des de la carretera nova, no? S'agafa pel damunt de la carretera i se va seguint la ratlla aquesta. Quan un cop has corregut uns 200 metres aproximadament, ja trobareu que allò dintre, que dins a través d'unes alzines, que hi ha una pista, que veureu que és una pista que hi poden passar ben bé pues, jeeps perfectament, però bueno, és que és un recorregut que va tot per pista ampla, vull dir, hi pot passar perfectament. Ara, un cotxe no us l'asseguro, perquè és probable que aquest cotxe se quedaria potser en algun lloc encallat, eh? I se va seguint aquesta ruta. Te vas posant endinsant aquest dintre de les alzines. Hi ha una zona d'alzines bastant ferma allà en aquella zona. I vas pujant la muntanya, sempre pel davall del cingle, per això, que és la Serra de Pradell, no la Serra de l'Argentera, però bueno, és igual. Vull dir, tothom ens entenem igual amb aquest aspecte. I anem seguint aquest GR. Sempre anirem pel GR, fins a arribar a l'Argentera. I llavors, quan ja serem, que haurem pujat fins a aquell turó de muntanya, que ja veurem tota la vall cap a baix, que va baixant, perquè llavors ja comences a baixar sempre, fins a arribar a baix al poble aquest. I ja veus que en aquella zona és un recorregut per poder fer, no en aquest temps, sinó inclús el temps que floreixen els cirerers de pastor, perquè allò és una zona que tota està plena de cirerers. És bonic veure la quantitat de vermells que arribes a veure en aquella zona.
Això és més cap a la tardor, ja.
Però a la tardor, no? Però és una passada, eh? És maco per anar-ho a veure en aquell temps.
Perdona aquest tall. Això que has anomenat l'ocide de pastor, uh-huh, és algo que la gent no en fa cas i és un aliment boníssim.
Bo, molt bo.
Jo inclús en restaurants així no l'he vist, en postres ni en llocs així.
No, perquè és molt desagradable, però jo t'explicaré...
Però se desagrada de collir, perquè de gust és molt bo.
No, de collir la pots collir la mar de bé, cau inclús a terra.
Per què és desagradable, doncs?
Perquè té uns granets i quan te'l poses a la boca, el primer que fas és paladejar-lo, no? Una cosa. Tu poses alguna cosa a la boca, sí, i la passes d'un cantó a l'altre. Llavors aquests granets se te'n van d'un cantó a l'altre, doncs, i te trobes una mica molestós.
No em va ser desagradable.
Però el truco és agafar la cirera, la fiques a la llengua, l'apretes a dalt al paladar i te l'engulls. I no trobes els punyols, llavors. I llavors veureu lo bona que és. És molt bona, eh? És molt dolça. Si l'agafeu quan està madura, s'entén? Si és verda ja no va de cap manera. Bé, llavors, quan passem a aquesta zona, que és molt maca, això dels cireres de pastor, ja comencem a baixar direcció baix de tot. Passarem pel primer coll que hi ha a l'enderrocada, que hi ha un pas de sender que arribaries a Pradell, i llavors, seguint aquesta ruta avall, 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 ja mos anem endinsant cap a una zona que més aviat pues, ja te'n vas amb unes mines que es troben que es feien servir per buscar barita i de tota mena, perquè en aquestes muntanyes s'hi ha fet de tot, no? Passarem molt a prop de la font de la Badra i després arribem a aquestes mines, que és la mina de la Malacata. Encara veureu edificis que hi havia allí, que es feien servir per poder fer tots aquests treballs.
Són edificis com els que hi havia a la part de Bellmunt?
Sí, però són més petits, no? Veus tipus cases o el que sigui, però abandonats, no? A la bona
I
de
aquest mineral, per què es feia servir?
Home, si treia barita i plom i derivats del plom. Vale. També anaven a la plata, vull dir, ho treien tot el que podien. I seguint més avall, doncs, arribes a la font de la Magnèsia. I que és allí tocant el mateix el camí. El que passa és que la gent a vegades no la veurà prou bé, però hi és. I seguint uns 200 metres més avall, perquè sempre estem parlant avall, perquè sempre va baixant això. Sí, eh? Llavors ja trobareu unes ximenees altes i direu, coix, què és això? Que és una bòbila o algo? Pues no és ni més ni menys que els respiraderos dels túnels de Pradell. Quan se van fer els túnels, i a més és que es necessita, no? Que hi hagin uns túnels, unes ventilacions perquè els fums de les màquines de vapor en aquella època se ventilessin més ràpids, havien fet aquestes conduccions, no? I surten com si fossin, diguem, una bòbila, una ximenea de bòbila. I llavors ja pràcticament ja estàs tocant el poble. I arribeu a l'Argentera. A l'Argentera és una excursió avui la que aneu a fer de turisme, per dir d'una manera. Perquè quan s'arriba a l'Argentera s'ha d'aturar a l'Argentera, no? I has agafat el bocadillo i dius, bueno, me poso a esmorzar, però vaig a caminar per aquí dintre el poble per veure'l, perquè és molt bonic veure'l com està tot empedrat. S'ha conservat tot el sistema antic de les cases, vull dir, les pedres, les arcades, hi ha hagut un carinyo amb les flors, per exemple, va anar-hi a la primavera, és una guapada, perquè
s'ha cuidat,
molt, molt, és que la gent allà hi tenen un carinyo amb tot això. Sigui que en aquella època pues, a Reus hi van tindre molta tendència a anar-hi com a zona de veraneig i de gent de diners, pues, compraven i tenien cases i era una zona molt, molt privilegiada.
Però no hi ha edificacions noves?
No. Molt poques, molt poques. Per això s'aguanta tan bonic com és. Val la pena anar a visitar l'Ajuntament antic, que bueno, antic és nou, reformat, no? Però s'ha conservat també l'estil de les cases i és maco veure la forma que hi ha la construcció, que és una gran arcada de pedra amb unes pilastres, una cosa bonica per un poble tan petitet que és. Sí, sí, sí. Pues bé, havent donat aquest tom al poble, que us l'aconsello que el feu, i tot el temps és bo. Llavors ja veureu que a la sortida del poble veureu que fica el castell d'Escornalbou, no? I començareu a baixar ja per un camí que és empedrat, que això és el que us volia parlar, és un dels camins que es conserva però perfecte, que va des de baix del poble de l'Argentera fins dalt a Escornalbou, i l'únic que trobareu és amb alguns, doncs, uns 100 o 200 metres que sempre he comentat que los amotos mos fan molt servei, però a vegades valdria la pena privar-los en algun punt que passessin perquè no fessin malbé el que tenim, no? Perquè allí es veu ben bé que ho han desgranat i ho estan desgranant com una mangrana, no? I si no ho paren amb una mica de temps, això, pues arribarà un moment que aquest camí se mos pot arribar a perdre, perquè és una passada, és anar a veure el perfecte que està aquest camí. Bé, arribem baixant avall i arribem a baix al riuet. Aquest riuet normalment quasi sempre raja una mica, no? Perquè és l'oposto que més aviat doncs, la gent tenen horts i regadiu de per allà a la vora. I llavors sí, llavors ja s'enfila el camí pues, recte a dalt l'Escornalbou, I ja puges en picat. Ja te'n vas dels 300, tal com hem dit, 345 metres, te'n vas ja als 621, vull dir que tot el rato és pujant,
I això és per camí o és per sender?
És per camí, és un sender que s'hi va perfectament bé perquè és ample, no? Deu fer com un metro de passo d'empedrat, però és molt maco perquè a més és fresc, vas passant entremig d'un alzinar que per anar a l'estiu i amb hores de calor hi pots anar perfectament perquè és molt maco. I quan puges amunt pues, també hi ha una zona ja que diuen bueno, para't aquí perquè ja estàs una mica cansat, no? Ja hi ha una zona de recreo allò amb uns bancs perquè et puguis asseure una mica. I llavors pues, passeu per la vora de la font del Calabac. És tocant mateix allí el camí. I això us queda mig puesto, perquè llavors el recorregut encara s'enfila molt més amunt i val la pena no córrer massa i aturar-vos una miqueteta a veure el que teniu al costat, perquè la gran majoria de la gent sempre hi diu el mateix, corren, caminen i no veuen el que tenen al costat. Passareu amb unes alzines sureres que són una guapada de veure-les, com estan tocant el camí, toquen el camí, la gent hi passa i ensopega i no les veu, perquè potser van cansats o calorats, no? I després, d'en aquestes alzines sureres, que ja veia quasi ets a dalt el pla dels pàrquings del castell, perquè des de baix dels pàrquings a dalt els cotxes no els deixen pujar, els que venen per carretera. Llavors ja segueixes la ruta de pujada cap dalt al castell i ja entres doncs, pel que és la portalada, doncs, la verja que tancaven tot aquell recinte. És un recinte molt maco, avui és de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona. S'obri al públic per les visites, us faran pagar uns 2 euros i pico per persona, però val la pena perquè us faran una mica d'audiovisual, tindreu una mica de noció del que és allò d'allà dalt, i veureu que és un castell que en aquella època pues, va estar, lo van fer uns benedictins en aquella zona, i va ser per l'estil d'Escaladell, per dir d'una forma, no? I abandonat igual, a la mateixa època, de la mateixa forma. I saquejat per la gent de la mateixa manera, vull dir. I aquest també el van deixar completament destruït entre tots. De tal manera que això pues, va passar a mans particulars, això va passar d'uns amb els altres i al final va fer cap amb propietaris que tenien molts diners i que es van fer la proposta doncs, d'arreglar-ho. I hi havia gent que va tindre molts calés i en va colgar molts i el van arreglar a la perfecció, bé, però bé, per poder-hi viure. Ells ho van fer com a residència pròpia d'en ells i a més conservant el que era el recinte de l'església.
Inclús, si no m'equivoco, dintre un dels edificis encara es conserven mobles i coses
sí,
d'un
dels
propietaris.
Sí, això és el que jo us volia comentar, que val la pena anar a veure aquesta visita, perquè el que li agrada a les antiguetats pues, està adaptat tot de tal forma que hi ha totes les dependències d'habitacions i sales i tot això, pues, tot dintre de l'època aquella, no? I veureu doncs, una sèrie, una variació de mobles i cortinatges molt maco. Vull dir, val la pena aquesta visita sí, anar-la a fer. I a més, veure la basílica també és molt bonica, perquè doncs, bueno, no està oberta al culte de l'església, però la tenen arreglada i preparada.
Però si celebren casaments aquí?
No ho crec.
No?
A dalt no ho crec.
No pot ser?
Hi ha una altra capella més petita a la vora com una espècie de claustre, que podria ser que allí sí.
Perquè jo conec gent, bueno, conec una parella que s'hi van casar, o almenys em dic que estaven a casar.
És gran, aquella església és gran, No hi ha bancs, però bueno, és tal com anaven les esglésies abans, que tampoc de bancs no n'hi havia. Això se va posar després. Doncs pues bueno, aquesta sí que us l'aconsello que ho aneu a visitar i llavors veureu la labor que s'ha pogut fer per part de la Diputació, de fer el manteniment i tot, i t'agrada molt veure el servei que donen. Bé, aquí encara no s'acaba la ruta continua, perquè al voltant del que és el castell hi ha la ruta dels frares. És una ruta molt curteta, és un passeig que surt allà a la vora pràcticament de l'entrada del castell i dura com uns 10 minuts, un quart d'hora. Dones tot el tomb, per la muntanya, sempre planejant, i vas entremig de com si fos un passeig tot de pinars i alzines, i dones el tomb, fas cap amb una capella, que és la capella de les Verges, que és una ermita que hi ha al darrere també. És molt bonic, és una altra zona de parada, i passareu molt a prop de la font del Serraí. Tot això cau en aquest recorregut, és curtet, però és molt bonic. I llavors hi ha la cova Josefina, que també és a la mateixa zona. I tornes a entrar al castell, o sigui, per nassos has de tornar a entrar dins del recinte. O sigui que és bonic perquè no et mous de dins del puesto. Però encara no m'he acabat aquí perquè hi ha un punt que sí que s'hi ha d'anar, que és pujar dalt a Santa Bàrbara. Santa Bàrbara és el punt més alt que hi ha, que ja us he dit que és als 621 metres, i surt també del mateix costat del monestir, direcció amunt, és una mica enfilat, però és un passeig també molt bonic, d'uns 10 minuts, un quart d'hora també, vull dir, és molt curtet. Però quan arribes dalt doncs, tens una miranda molt maga perquè veus tota la mola als teus peus, et veus tota la part del que és la costa i tots els plans de Reus, i tot això és molt bonic.
L'esforç val la pena,
Sí, sí, val la pena. Tens una mica de desengany perquè quan arribes a dalt a Santa Bàrbara, clar, veus una ermita molt bonica, mires per la finestra, no?, i penses trobar Santa Bàrbara dintre i Santa Bàrbara no hi és. Jo dedueixo que algun dia de tronada potser se mos va escapar aquella bona dona, no? Perquè allí dintre pues, la capella està perfecta, però la imatge no hi és. I bueno, mos va suspendre, però és molt mal. Jo crec que la deuen guardar, potser perquè algú no la faci malbé des de la finestra. Però, bueno, mos va llamar l'atenció. Clar, clar. Ara, és molt maco. I bé, aquesta és l'excursió que jo us he fet la proposta, perquè llavors des d'aquí pues, ja és tornar a baixar una altra vegada fins al castell, el mateix recorregut de pujada, igual que passar per l'Argentera, i si voleu llavors allí podeu quedar-vos a dinar, perquè a més hi ha un restaurant, bonament se menja bastant bé, i de retorn fareu cap una altra vegada pel mateix GR, en direcció doncs, a... al punt de sortida, que és el Coll de la Teixeta. És una excursió completa, és una excursió aproximadament d'uns 14 quilòmetres, i per passar tot el dia bé, complert,
i satisfet. I si ho volem fer de mig de matí, baixar amb cotxe a l'Argentera.
Home, sí, la pots fer més curta. També podria sortir des de la Torre de Fontaubella.
També.
I és molt curta.
Cada dels molins.
Pels molins, i passes pel Peiró, i baixaries amb un no-re baix a l'Argentera, que és el camí vell que hi havia real. Sí, sí, sí.
Molt bé. Doncs molt bé. Fins aquí... El Jaume...
Us he donat la paparra, però us he explicat el recorregut, perquè ho puc fer apropet de casa, home.
Mai la dones la paparra. La Neus ja m'està dient que hi vol anar.
Vinga, Neus, aviam.
Doncs sí,
si tenim més.
A veure si la fem caminar, perquè se mos està fotent molt dropa. Amb aquest tema de la banda sonora de la pel·lícula L'home elefant, que ens porta a les terres de l'Índia, avui donarem pas al nostre convidat, que avui podem dir que tenim un artista de veritat, perquè és un músic i és pintor. Ell és l'Amat Pellejà. Bon dia, Amat.
Hola, bon dia.
Com
bon
va
dia.
Tot?
Perfecte.
Sí. Parlàvem amb ell i ell va estar a l'Índia fa uns 12 anys, oi?
Sí.
I llavors, ell quan va anar a l'Índia... Quan va tornar uns dibuixos, una carpeta plena de dibuixos, que el va titular Camí de Bombai. A mi m'agradaria començar aquesta mica de tertúlia preguntant-te què és el que et transmet l'Índia a l'hora de pintar.
Doncs mira, jo quan vaig anar a l'Índia no hi vaig anar, diguem-li, a pintar. Ni m'ho havia plantejat, ni portava ni material tampoc, ni per pintar, perquè, de fet, pintar a l'Índia jo et diria que pràcticament és impossible. Perquè hi ha una cosa molt curiosa. Quan jo vaig començar a fer dibuixos, sobretot a la zona on vaig estar, que és la part de Maharashtra, és uns 100 quilòmetres més avall de Bombai, doncs aquesta zona, que és una zona molt pobre. Llavors, clar, quan fas algun dibuix, sobretot quan feia dibuix, doncs venien a manades, diguem-li, la gent, com a curiositat, clar, perquè volien veure lo, què és el que estaves fent, perquè doncs, cridava una mica l'atenció. Primer, doncs, perquè hi ha com a gent ja no, que siguen una persona que ja no és nativa d'allí, ja crides una mica també l'atenció, encara que n'hi hagi d'altres, però a més, doncs, sobretot els crios, vol dir, què fa aquesta persona? Llavors, clar, si et posen tots al costat i si estaves fent un dibuix, doncs pràcticament t'estan rodejant i és una mica la curiositat de veure una cosa que realment els hi sobta.
Sí, sí.
Perquè allí doncs, no existeix pràcticament ni un llapis. Clar. O sigui, jo els crios que vaig veure que jugaven per allí no jugaven amb una pilota, jugaven amb una espècie de boles fetes de cartó i de paper, i amb això jugaven a futbol, o sigui que no tenien ni pilota per jugar.
Yeah.
O sigui que el que nosaltres aquí llancem, qualsevol valoració allí és una cosa... Pues...
I com improvises un paper i un carbó per fer dibuixos?
No, vull dir, los dibuixos i tot això, llavors jo vaig trobar, sobretot amb puestos d'aquests que són com a petites parades, diguem-li, de mercat, que, i allí, doncs, venen fulles i coses d'aquestes, vull dir, pràcticament no tenia ni, quasi et puc dir, ni carbó, i llavors quasi tot ho vaig fer amb rotuladors, doncs que això sí, que, vull dir, coneixia algú que em portava, mm-hmm. I llavors pràcticament els dibuixos van ser amb això, i llavors sí, vaig aconseguir carbó, ja més tard, però, vull dir, l'inici dels dibuixos van ser principalment amb un bolígrafo, i va ser una mica la necessitat. Però ja portava potser una setmana a la Índia, de plasmar-ho, perquè jo veia que en realitat tot era pictòric. O sigui, veure les dones allí amb un sari i les vaques i això...
Clar, com un que va amb la càmera de fotografia.
Claro,
no?
Claro, t'atreu molt, tot, t'atreu molt.
Tot o sigui,
claro, difícilment aquí, doncs... te poses a fer una persona, no sé què sigui, moltes vegades que vas i veus aquells homes amb gorra, amb un cafè antic o així, però el més habitual, el que et sobta sempre és una mica el nou. Llavors, clar, és tot, és nou. És una mica, és un escenari totalment diferent.
I què hi veus tu, l'Índia? Vull dir, veus misèria però veus alegria i veus tristor? Què transmeten aquella gent?
Jo crec que és que, clar, en concepció general és el món, jo diria que totes les persones, totes som iguals, o sigui, no, de diferència no n'hi ha cap. El que passa és que, clar, les circumstàncies de la vida pues, mos porten, pues, simplement, clar, nosaltres vivim en un món molt més materialista, i llavors aquelles persones, pues, clar, la seva opció és una opció com si la tinguessin moltes vegades ja clarificada, o sigui, no hi ha una expectativa de futur concreta. O sigui, tu pots dir, jo puc prosperar, no sé, em faré un xalet, me compro aquest cotxe, però clar, quan aquest sentit d'expectatives ja no existeix, doncs llavors, clar, la gent, doncs, diguéssim, està molt més... O sigui, viu molt més tranquil·la amb aquest aspecte.
I segurament més humil.
Clar, no? L'humilitat doncs, és una de les coses que possiblement...
Tenen menys coses materials, menys coses a perdre.
Clar. És que jo crec que, clar, sobretot al món, a la societat que també vivim, nosaltres ens identifiquem una mica sobretot perquè quan un diuen aquest és el metge, aquest és el pintor, les escales socials, que això tampoc hauria d'existir, o sigui, som l'individu i res més, però clar, el fet doncs, que treballa doncs, amb aquest diari, el fet doncs, de l'altre que treballa aquí, i sembla que aquest tipus d'esglaons socials, doncs clar, no diré que la Índia no existeixin, però clar, és ínfim, és molt menys, és poquíssim, perquè vull dir, hi ha 600 milions pràcticament de pobres.
Sí, sí, sí.
Pues, clar,
apropa't una miqueta més, perquè si no els nostres oients no et sentiran, ara em feia les indicacions del nostre tècnic.
Sí.
Però això que des de les escales socials, jo segons tinc entès de l'Índia, ho vaig estar llegint en un llibre de l'Aixa Miró, no tenen escales socials, però sí tenen com uns rangos socials, no? Segons les tribus,
Sí, per això existiria de molt antigament, perquè...
Però seria equivalent a lo que seria aquí, vull dir, la gent més rica,
sí,
més pobra,
però, bueno,
classe
mitja... Però a diferència, perquè normalment, clar, la Índia és un país que mil·lenari. Pensa tu que les antigues cultures, els temples vedàntics i els hinduistes tenen 4.000 anys, que estan excavats amb pedres a les coves, són autèntiques meravelles, i això és antiquíssim. I llavors ha sigut un país que ha anat sofrent sempre diferents etapes i sobretot moltes invasions. Perquè, o sigui, no oblidem que hi va haver els musulmans, que ara possiblement ocupen, doncs, no ho sé, un 10% o així, però que té molta força també els musulmans. Mm. Sobretot a la ciutat de Bombai, que és, vull dir, allí hi vaig estar, doncs, jo me recordo que van dir, aquí diu, se parlen hasta 200 sí. llengües diferents a la mateixa ciutat, perquè dir, és una ciutat de 10 milions d'habitants. Llavors hi ha com un 60% de la població així que viu pràcticament pels carrers. Mm-hmm. Clar, i clar que hi ha edificis, hi ha cases, però és que és immens aquella ciutat. Jo me recordo com quan arribes a l'avió, que l'avió està sobrevolant pel damunt de Bombai i sembla que no s'acabi. O sigui, està sobrevolant per a rato pel damunt de Bombai. I una cosa que em va cridar sobretot molt l'atenció és que això és un tòpic que es diu quan arribes a l'Índia. O sigui, baixes a l'aeroport i és una olor que té l'Índia. O sigui, això de que llavors se llegeixi si l'Índia té una olor especial. Quan se diu olor, moltes vegades ho comentes i diuen no, pudor, no, 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 entenem-vos, olor. Amb això de les olors, jo diria una cosa, ara me'n vaig amb una altra, però és que jo, per exemple, he anat a l'Índia amb autobusos i jo no he sentit pudor de suor. I això em dirà, i per què? Llavors, clar, ho vaig preguntar, doncs sobretot perquè allí mengen moltíssim amb espècies. I llavors l'espècie ja és un freno. O sigui, les persones poden anar pobres, com vulguis, però llavors, diguéssim que cada lloc, la naturalesa, com que és perfecta, i crea els hàbits de menjar i les conductes, doncs si tu t'adaptes allí, no hi ha problema. Hi ha gent que ha anat a l'Índia i a l'intentar doncs, fer un menjar d'aquest més tipus occidental, com lo d'aquí, doncs llavors tenen diarrees i tot això. Jo puc dir que vaig estar perfecte, no vaig tindre ni un sol mal de ventre cap dia, i el primer dia sé que em vaig dir, que hi foto aquí, em vaig marejar, i em van vindre com a ganes de treure, i el segon dia ja pràcticament ja el menjar d'allí el vaig trobar fabulós, i era un menjar que no era, és totalment vegetarià. I
és com a molt perfumant, no?
Sí, bueno, és clar, és que és ric amb espècies. Llavors, ells, doncs, de qualsevol cosa, de l'arròs, dels cereals, del que ells fan, les fruites, doncs, per exemple, hi ha el mango, que és una fruita fabulosa, que fan una beguda refrescant, com aquí de la mateixa manera la gent se pren la Coca-Cola, i allò és vull dir, és riquíssim, sí, i a part sí. Que és una cosa
bona.
Feta d'allí, clar.
Ah,
és que, clar, moltes vegades la Índia, quan se parla, sembla que sigui un país antiquat, retrasat, però és que, clar, és que és un conglomerat de països. Hi ha moltíssima cultura, també.
Sí.
S'editen mils de revistes i diaris totalment diferents. Clar que és el que diem, hi ha molts milions de pobres, però d'aquests hi ha 400 milions de persones que saben llegir. Encara que llavors n'hi hagi 600 que no, però vull dir que aquestes persones, doncs clar, són moltíssims milions. Aquestes persones, doncs, escolten, porten un ritme de vida doncs igual que tu aquí. El que passa és que, clar, la part econòmica, diguéssim, és diferent. Clar, comprar-los una televisió amb ells i els hi pressuposa, doncs, bueno, el mateix que els anys 60, te pressuposava aquí comprar una televisió aquí, clar.
I amb l'apartat econòmic, entrem una mica en tema polític, com s'entén que no puguin comprar una tele, no?, i siguin una potència militar?
Bueno, però això crec que passa tot arreu. Això ja és un sistema d'autodefensa, una mica també pel problema del Pakistan, perquè Índia i Pakistan abans era tot un. Sobretot, doncs, bueno, a partir de Gandhi, del Mahatma, doncs, em sembla que va ser l'any 47, que llavors ell, de fet, el Gandhi va lograr molt i si mireu la pel·lícula aquesta famosa, se veu molt bé, és molt explicatiu, que ell va lluitar molt i va aconseguir que les castes, sí, que abans no es podien, les viudes, per exemple, les tallaven al rape, no es podien tornar a casar. Llavors, doncs, ara, a partir d'ell, vull dir, el divorci va ser una cosa totalment establerta. Se va equiparar molt la igualtat entre home i dona. Encara se segueix una mica la corrent, això sí, de que el pare ha de pagar la dot de la filla. I una filla amb un pare li costa almenys 10 anys, un treballador normal i corrent, pagar la dot de la filla. Per això, clar, la primera filla normalment d'una família és la que surt beneficiada i les altres, doncs, difícil que puguin sobreviure. Uh-huh. Llavors, clar, el sistema d'immigració... Jo crec que l'Índia, però, és un país que en els últims anys, pel que he anat ja normalment ja llegint, ha canviat molt. Jo el que em va sobtar molt, això sí, amb aquella zona, que era pobríssima, però els crios... Al migdia veies els crios en la seva bateta, un uniforme, però un uniforme net, i anaven al col·legi. I l'opuesto on vivien no hi havia res dins. Perquè un dia, per curiositat, jo vaig conèixer un noi que era d'aquí, era andalús, que s'havia escapat per motius polítics a Estats Units, i als Estats Units ell vivia a Las Vegas. I llavors aquest noi un dia, doncs jo estava fent un dibuix i ell va parar, perquè ell era també pintor. I llavors arrel d'ell, com que ell parlava perfectament l'anglès, el Puguemos moure junts, era un autèntic, jo li deia l'Indiana Jones, perquè en aquella època estava de moda i era un, sí, era havia rondat per tot el món. I llavors, clar, jo me recordo que en un poble doncs hi havia una noia, bueno, eren dos noies, i mos van... a convidar a entrar a casa seva, i casa seva era una xabola, i llavors amb aquella xabola no hi havia res, o sigui, era com una espècie d'habitació, i hi havia doncs, els quatre trastos de coure, no tenien res més, i clar, i veus aquestes dones, sobretot les noies, que van super elegantes, molt netes, amb el seu sari, normalment no tenen els lavabos i tot això, doncs clar, no ho tenen. Hi ha una cosa curiosa, que sí que, si, per exemple, les dones, si volen fer, diguem-li així, les seves necessitats, surten molt de matí, quan pràcticament encara no ha sortit el sol, i la dona en aquest aspecte és molt poderosa, tot el contrari de l'home. O sigui, tu quan agafes, per exemple, el cotxe, doncs que surts de Bombai i vas per la carretera al dematí, veus per la carretera quantitats d'homes fent les seves necessitats a la carretera, conforme van caminant al seu treball. O sigui que amb aquest aspecte pots sobtar des d'aquí, però allà és una
cosa normal.
Una cosa normal i corrent. Una dona no la veuràs. Això és una mica la diferència. I llavors hi ha aquest aspecte, doncs, bueno, aquesta mena de respecte que existeix, igual que les vaques, mm-hmm, que les vaques van volant per tot arreu, i llavors, doncs, bueno, la vaca és intocable. Yeah. Però també jo lo de la vaca també ho entenc bastant, perquè la vaca, doncs, per ells és un símbol sagrat, i la demostració de la vaca és que, clar, pensem que en aquest país la vaca ha sigut una mica... lo sostenen en tots els sentits. De la vaca, dels excrements de la vaca, ells fan les seves cases. Ells fan el foc, o sigui, per veure-hi a casa, lo fan de l'excrement de la vaca. I a més, ells s'alimenten de la llet de la vaca. Llavors, és com un respecte.
La seva matèria prima, allò.
Claro, és la seva matèria prima. Jo me'n recordo que, bueno, quan hi vaig anar, sempre m'ha quedat gravat a la memòria, que em van dir, diu, a l'Índia n'hi ha 200 milions de vaques. Sí. Pots sobtar, però és així. Sí.
Però no tenen, no estan en propietat, no? Vull dir, no una família té una vaca.
No, ja et dic, és un animal, doncs, bueno, que va a la seva, tu pots anar per Bombai i es cruza la vaca i res, possiblement.
A la mateixa ciutat. A la millor van
dos, sí, clar, dos o tres i la parten, però és que a la ciutat de Bombai és que tu et pots trobar, per exemple, amb un hotel d'aquests, dels més macos del món, a l'entrada d'un hotel d'aquests de 5 estrelles, fora amb aquells rolls davant i al costat doncs, veus a la gent doncs, demanant, i és una cosa totalment que no, és un contrast brutal, però clar, cadascú té el seu lloc. Llavors, doncs, bueno, és una mica així, com el fenomen de que la gent va amputada i tot això. Ells, ja de per si, la caritat a l'Índia és una cosa que és obligat, diguéssim, des del punt de vista ja religiós.
Ser indigent és obligat.
Sí, ells han de ser caritatius. Ho porta ja a la seva religió. Llavors, és, clar, al ser caritatius, és normal que hi hagi tanta gent...
Que demanin.
I si hi ha gent doncs, que encara els hi falta algun membre, doncs possiblement doncs, amb aquesta persona li donin més. O sigui, tu pots anar a visitar un temple i te'ls trobes en cua. Clar, si t'acostumessis a donar, és que si li dones amb un primer te venen tots els altres seguits.
Ja.
Llavors no és gaire aconsellable donar amb un, o si li dones que no et vegi un altre, perquè...
L'efecte cadena.
Clar, és un efecte cadena. Llavors és una mica com una... O sigui, tu ets una mica... Ho vius, però també ets una mica com un observador, perquè no et pots posar allí. O sigui, quan et pots posar dins de la pel·lícula, perquè t'has de mantenir una mica al marge.
Si no,
pateries molt. Perquè si tu vull dir, vas a un bar i veus crios de 5, 6 anys i et comencen te'n venen 3 o 4 i veus que et raspallen i t'espolsen les sabates i tot això vulguen dir, oh, que et tenen com un déu, tu et sents incòmode. Però clar, tu has de pensar que la mínima misèria, el que els hi dones amb ells, això és moltíssim. Si una persona, jo en aquella època em sembla que era com unes 60 pessetes diàries el que venia a guanyar, un que treballés, eh? Doncs clar, tu si prens un refresc, ja valia igual una beguda de mango, una beguda,
sí.
Ja valia igual que el que guanyava una persona en tot el dia. Llavors, clar, és així.
I amb la part aquesta de l'Índia, que tothom busca lo místic, lo espiritual, què creus que és això, publicitat? O és que hi ha com un algo que transmet tot això?
No, o sigui, publicitat no. Clar, no. I la prova està, home...
Perquè hi ha molta gent, no?, que va cap a l'Índia, sobretot
sí,
gent doncs,
sobretot,
que practiquen...
Sí, sobretot per la part de del sur de la... Una mica a prop ja de la part on vaig estar allà, que ja és una mica, ja quan baixes cap a la part una mica més turística, a Goa, doncs hi ha moltíssima gent de tot el món, sobretot gent jove, que s'han instal·lat allí. El que era una mica les antigues comunitats hippies, que llavors van anar, doncs, bueno, les comunitats que hi havia una mica per aquí, abans, a Eivissa, jo me'n recordo que a Eivissa hi vaig estar fa 3 o 4 anys, però ja feia 20 anys que hi havia estat. L'Eivissa d'ara no té res a veure, ha canviat ara de viatge, però no té res a veure a l'Eivissa de fa 20 anys. Llavors, el típic era les platges nudistes i tot això era una cosa habitual. Jo quan fa 3 o 4 anys hi vaig anar, me'n recordo amb la dona i els crios, allà no existeix tot això. Llavors tota aquella gent, tots aquells hippies han desaparegut. I molts d'aquells hippies jo sé que han anat cap a la Índia. Perquè una mica era l'origen, de fet ja provenia. La filosofia aquella, ja, o sigui, veien una mica la, diguéssim, l'època de George Harrison, dels Beatles i tot això, també ho va portar una mica.
I en aquesta zona d'Índia què s'hi troba? Un hippie que hi troba allí?
Home, jo crec que no ho sé el que hi troba ell.
El que hi busca.
Entenem. El que hi busca, suposo que busca aquest tipus de valors que aquí, doncs, pràcticament,
que aquí no tenim.
Ja no tenim. És clar. Això. Uh-huh. Llavors, jo crec que la Índia és un país que o t'agrada molt o no t'agrada gens. Això és una cosa que sempre he parlat amb gent i et diuen, no, ui, jo, això, la misèria, et diuen, clar, llavors és canviar una mica el xip, però
Penso que hi ha gent que no sap planificar els seus viatges, perquè jo no entenc anar a l'Índia i estar-te en un hotel de 5 estrelles.
Però això no és a l'Índia, és a tot arreu.
Sí, però ara parlem de l'Índia, no? Clar, la gent que em diu, vaig a l'Índia. Clar, a l'Índia saps el que et trobaràs, no? Sí. Des de molta brutícia, gent doncs, demanant-te, no sé, sí, més aviat misèria, no? Clar, o l'aspecte, potser són més feliços i més rics que en altres, però l'aspecte d'allà per nosaltres és mísero, no? I llavors, clar, van allí, es foten en un hotel de 5 estrelles, no? Quan surten al carrer...
Home,
no li trobo massa sentit.
Home, no, el que passa és que, clar, el que va a Bombay és que Bombay pensa que el mercat de Bombay és increïble, perquè tu pots passar d'un carrer a l'altre, per exemple, pots passar d'un carrer que hi ha les millors botigues del món amb joies, perquè allí, doncs, hi ha persones que hi van, simplement agafen el viatge, a part que els hi surt a compte, això. En qualsevol, vull dir, tu te'n vas a la Índia, pagues el viatge, te compres una joia d'aquelles allà i tornes aquí, t'has pagat super el viatge. Jo vaig conèixer allà un noi, al tornar amb l'avió, que aquest noi cada mes feia un viatge amb pells, comerciava pells, i anava de Barcelona allà. El que passa és que, clar, el concepte que tenia aquest noi a mi no m'agrada gens, era allò totalment materialista.
Sí, lucratiu.
No, i a part que deia, ui, aquesta gent, estic a... Bueno, allò parlant, clar, és que llavors es posàs una mica a la pell de cadascú.
Mica, no?
Això mateix. Vull dir,
la història...
Llavors, això de... Clar, és que avui en dia els viatges a tot arreu estan enfocats així.
I això d'aquest sector de botigues que tu pares, què seria? L'herència britànica de la colonització?
Sí, home, bueno, l'herència britànica... Jo crec que els britànics, el millor que van deixar allà, suposo que va ser tota la red ferroviària, perquè és increïble. A la Índia les carreteres són molt dolentes. La circulació és nefasta. O sigui, tu vas en l'autobús...
Sí, tinc entès que és un caos.
I vas acollonit, perquè... Escolta'm, tu dius, ara me la foto. O sigui, ara el cotxe va cap aquí, ara cap allà, no hi ha ni dreta ni esquerra. Se cruzen, tu. És que és algo de pel·lícula. Però se condueix i dius, com és possible que tanta gent no xoquin? Però un va cap aquí, l'altre cap allà...
Ells deuen tindre el seu codi de circulació,
sí,
segur.
Però no existeix el codi dreta-esquerra, jo et puc dir que és completament raríssim. Llavors, clar, és així al·lucinant. Pues, bueno, lo que parlaven els inglesos, pues, bueno, lo que no existeix, aquesta mancança, sobretot en vies, pues, existeix el tren, que vull dir, els trens se van plens de dalt i de baix.
Sí.
I, clar, llavors, amb aquest sistema, pues, la red ferroviària és bestial. Vull dir, trens a punta pala.
És a dir, els trens van plens a dintre i per la teulada.
Sí,
i així,
sí, de tot arreu, de tot arreu, sempre. Veus que s'agafen...
Com surt a la televisió.
Sí, 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 no. Vull dir, ells van agafats i de qualsevol manera. I llavors, a l'arribar a l'estació, el bullici és algo impressionant. Perquè allí no hi ha allò de dir... Tu ara puges, tu ara deixo passar. No, no. Allò és com això que veiem dels japonesos, saps? Tots a saco. Però, bueno, saben entrar, saben sortir.
Perquè l'estació de trens de Bombay no és allí que hi ha aquella massificació de gent.
Sí, és, jo et puc dir que allí... I... Vull dir, jo vaig passar un cas bestial. Perquè vaig trobar amb un, que era un d'aquests... Per cert, era maometà, que anava al davant i anava fotent hòsties a la gent. I aquest que anava amb mi, aquest l'americà, quan ho va veure, amb una figura que havíem comprat amb un antiquari, va agafar, bom!
Una altra trompada.
I va fotre una hòstia pel detrás, o sigui, el va deixar pla. I llavors se van posar dos o tres allí, contra ell. Jo dic, ui, aquí mos faran... En realitat vaig tindre por, dic, aquí, mos faran la festa. I llavors va vindre un sikh, aquests... que són pràcticament... Els sikhs són una mica també... No sé si...
No,
tots aquells,
no
aquells que porten aquell gorro
vale,
dalt
vale,
que no es tallen el pèl. Aquests pràcticament estan... Molt d'aquesta part és l'exèrcit. Eren musulmans i van ocupar a la seva època pues, una bona part de l'Índia.
I aquests,
doncs, pràcticament, aquests se consideren una casta bastant privilegiada. I llavors, el comentari que va fer amb ell, perquè aquest mos va ajudar, llavors va dir, bé, volguem dir que aquests són... Això és podre d'ombra, volguem dir, són intocables. Una mica la història és aquesta. Ah. Perquè clar, encara existeix tot això. Els intocables són els que no tenen dret a pràcticament a cap cosa. Ja, amb el futur, jo crec que això anirà canviant, però encara costa molt...
Inclús, si un neix d'una casta, ja pot fer el que vulgui la seva vida, que continuarà sent d'aquella casta.
Sí, 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 això sí, clar. Encara que ja et dic, sobretot des dels anys 50 o així, el Gandhi va lograr posar amb alguns elements i algunes persones ja del govern de castes bastant baixes perquè això mateix, per tenir una certa representació. El que passa és que, clar, no oblidem a la Índia que és un sistema pràcticament quasi feudal. Hi havia grans marajàs que tenien pràcticament grans propietats i l'època dels marajàs no es va erradicar quasi ni amb l'imperialisme britànic. O sigui que, que va quedar...
Doncs molt bé. Com tot, quan estem aquí a l'home més bo és quan s'acaba tota la història.
Doncs perfecte.
Esperem que t'ho haguis passat explicant. A nosaltres m'ho ha agradat molt, eh?
Sí, només és a radio, quasi.
Clar, home, és que és el que es tracta. Vull dir, nosaltres aquí estem embobats, no? Amb ganes d'anar a l'Índia. Sí. Suposo que els nostres oients que ens escolten també.
Tinc ganes d'anar a veure quina olor fa.
Sí, a mi m'ha quedat això de l'olor, no? Perquè intento imaginar-me-la amb el tema de les espècies, sí, però suposo que són molt diferents.
No, és una cosa...
Els colors,
Sí, una cosa especial, el color també, tot. Encara que és curiós perquè jo me'n recordo que vaig tenir una certa semblança. Jo veia una mica una muntanya que deia, mira, és la mola que tenim allí, la mola que tenim aquí a Marçà, a Falset, això, hi havia una muntanya que era igual. Deia, no és tan diferent.
Tot el seu punt, no? Sí. Doncs molt bé, sense res més que explicar-vos, diu-vos que demà a la tarda, a les 5 de la tarda, aquest programa es torna a emetre per tots vostès. I res, donar les gràcies a l'Amat per haver vingut.
Gràcies.
A la Neus per estar aquí al meu costat, al Jaume Martí i al Vicenç Brull, que ens ha fet de tècnic aquesta vegada.
I gràcies a tu també.
De gràcies de res. Vostè les té totes. I res més. Fins al mes que ve. Moltes gràcies.